Bon dia. L'Oficina de Consum de la Garrotxa va gestionar 778 reclamacions durant el 2022.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No he tingut la necessitat d'acudir-hi, però si un dia més necessari, evidentment que hi acudiré, perquè llegeixo que algú a la comarca i veig que la gent hi acudeix i solucionen bastantes coses.
És una de les veus com les d'en Francesc, un dels consumidors olotins que escoltarem a l'informatiu migdia d'avui a Ràdio Olot, especial Dia del Consumidor. Més de la meitat van ser presentades a Olot d'aquestes 778 reclamacions que hem comentat a l'inici. Si ens fixem en els detalls, les reclamacions més habituals estaven relacionades amb els subministraments bàsics, com poden ser la llum o el gas. Aquest dimecres hem sortit al carrer per conèixer si alguna persona s'ha trobat en alguna situació que ha hagut de reclamar. L'Oficina de Consum de la Garrotxa dedica una atenció especial també als col·lectius més vulnerables. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però ara és moment de repassar la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 15 de març del 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot aprova el projecte definitiu de la nova oficina d'atenció al ciutadà. Durant les pròximes setmanes, les empreses que vulguin fer l'obra ja es podran presentar al concurs. A la pàgina política, la candidatura independent Activem Olot es presentarà a les pròximes eleccions municipals. El cap de llista serà el fill de la sabateria Calçats Valdiret, Jordi Rubió. El nou grup aposta per recuperar la policia de barri, impulsar una millora del transport públic i crear borses de voluntaris a la ciutat. L'administratiu Xavi Casadevall, per la seva banda, encapçalarà la candidatura de Junts per Catalunya a Maià de Montcal amb ganes de donar un petit tom al poble. Serà el substitut de Joan Gallinza, que va començar la seva trajectòria política l'any 1995. I també a la pàgina política, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comença el segon judici contra Lluís Guinó i la mesa del Parlament del 2017 després de la recusació de dos magistrats. L'alcalde de Besalú s'enfronta a una pena d'inhabilitació. Prop de 650 alumnes de la Garrotxa participen en el Joc Garrotxa, però l'objectiu d'aquesta fira és donar a conèixer l'oferta formativa postobligatòria de la qual disposa la comarca. En esports parlarem del triatleta Genís Grau, que truca a la porta dels Jocs Olímpics de París del 2024. El garrotxí va començar les sèries mundials d'Abu Dhabi amb mals resultats per culpa d'un refredat. Tot i això, Grau assegura que es troba en un gran estat de forma. I tancarem la carpeta esportiva parlant del femení del Club Futbol Les Preses, que ha aconseguit revalidar el títol de campiones. És el tercer any consecutiu que les futbolistes dirigides per Jordi Comolat i Jesús Terrones aixequen el títol.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta. És la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Arrenca la nova T Jove només amb T-Mobilitat fins als 30 anys i a totes les zones. A partir d'aquest dimecres ja no es vendrà la T Jove en cartró, però qui tingui pot fer-la servir fins al 15 de gener del 2024. Aixequen el confinament per l'incendi de Calafell, que ha cremat un total de 24 hectàrees forestals. Estabilitzat des de primera hora, el foc no ha cremat cap habitatge, però sí tanques i jardins. La Universitat Autònoma de Barcelona aparta un catedràtic condemnat per assetjament sexual que continuava fent classe. El professor està condemnat a un any i mig de presó i a 9 anys d'inhabilitació i l'hem prohibit acostar-se i comunicar-se amb la víctima. A la pàgina internacional, un caça rus xoca amb un dron dels Estats Units al Mar Negre. L'exèrcit nord-americà s'ha vist obligat a precipitar l'aparell al mar després del xoc. I el continent africà es dividirà i 6 països guanyarien una sortida directa al mar. El moviment de plaques tectòniques al continent, que és imperceptible, està separant en dos l'Àfrica Oriental, on s'estaria gestant el naixement d'un nou oceà que aniria d'Etiòpia fins a Moçambic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura baixarà una mica més. Pensem que ahir ja va baixar força alguns sectors. Per exemple, dilluns s'arribava a 29 graus a Cabanes. Doncs bé, ahir va quedar-se amb 19, 10 graus de baixada de la temperatura màxima. A Olot la mínima 5, la màxima 18, suau. I vam tenir xàfecs, alguna petita tempesta al voltant de la Bisbal d'Empordà, el Baix Empordà, les Gavarres, van deixar 5-6 litres per metre quadrat, una mica de calamarsa fins i tot, també a Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, 6 litres per metre quadrat, 2-3 litres, per exemple, a Rupià, o també un litre i mig a Palafrugell. Doncs bé, avui no preveiem precipitació, tot i que hi haurà nuvolades i no descartem alguna gotellada, preferentment a la zona prelitoral del Baix Empordà i de la Selva, amb un dia variable, mig ennuvolat en aquest sector de la costa i del prelitoral sud, més o menys Baix Empordà, Gavarres, la Selva, Gironès. A la resta, sol a l'Alt Empordà, sol al Pirineu, sol amb alguns núvols de tant en tant, Osona i Garrotxa, però sense precipitació. La temperatura que quedarà més fresca, per tant màximes de 15-18 graus, i torna alguna glaçada al Pirineu i Prepirineu, de 0 a 5 sota 0. A la resta de l'interior, possiblement li costarà baixar de 0, però ens hi acostarem, Osona i Garrotxa, prop dels 0 graus de matinada. Bé, dijous, demà un dia de sol, puja la temperatura, i divendres i dissabte també, torna l'ambient una mica càlid. De tota manera, és possible que cap a diumenge hi hagi un canvi de temps. Entre dissabte nit i diumenge tindríem un front de ruixats i algunes tempestes.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 15 de març del 2023 i avui és el Dia del Consumidor. Per això parlarem de l'Oficina de Consum de la Garrotxa, que va gestionar 778 reclamacions durant el 2022. Més de la meitat van ser presentades a Olot. Si ens fixem en els detalls, les reclamacions més habituals estaven relacionades amb els subministraments bàsics, com poden ser la llum o el gas. Avui hem sortit al carrer per conèixer si alguna persona s'ha trobat en alguna situació que ha hagut de reclamar. L'Oficina de Consum de la Garrotxa dedica una atenció també especial als col·lectius més vulnerables.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquest dimecres és el Dia del Consumidor i des de l'Oficina de Consum de la Garrotxa s'ha fet balanç del que ha deixat el 2022 i què ha agradat o no als consumidors. S'han fet més de 700 reclamacions i per municipis, Olot és el municipi de residència de la majoria de persones que interposen una reclamació. En total, 530 durant l'any 2022. El municipi que es troba en segon lloc és la Vall d'en Bas, amb 34 reclamacions, seguit de Sant Joan les Fonts i Santa Pau, amb 28 i 23 respectivament. La resta queda repartit entre els 21 municipis de la comarca. La majoria de persones amb les que ha pogut parlar Olot Televisió i Ràdio Olot asseguren que coneixen el servei i en destaquen el bon funcionament, com explica en Francesc Serra.
No he tingut la necessitat d'acudir-hi, però si un dia m'és necessari, evidentment que hi acudiré, perquè llegeixo calgo a la comarca i veig que la gent hi acudeix i bueno, solucionen bastantes coses.
Tot i així, encara hi ha qui desconeix el servei, com és el cas de la Margarita Mir.
És per cosa de reclamar factura de telèfon, mòbil o cosa d'esa. Me parece que está muy bien porque muchas de las estafas las tenemos que acabar pagando sin tener que pagarlas. No lo encuentro lógico, pero habiendo esto ya es mejor.
Pel que fa a les temàtiques de les reclamacions, els subministraments bàsics amb 299 reclamacions és el sector més reclamat. Dins aquest, els serveis de llum té 191 reclamacions i el tema de la incorporació del topall del gas també va ser un tema molt reclamat. Els serveis de gas van tenir 98 reclamacions, la majoria relacionades amb la no lectura dels comptadors per part de les empreses distribuïdores. Unes incidències que en molts casos han fet que persones s'hagin plantejat posar una reclamació o fins i tot l'hagin posat definitivament. El primer cas és el de l'Imma Darner, que s'ha trobat en situacions en què ha estat a punt de fer el pas. I per altra banda, trobem el de la Rosa Pagès, que va haver de recórrer a l'oficina del consum.
Al principi no, alguna vegada he estat quasi a punt, però no he arribat a fer-ho mai, eh? Però alguna vegada que no m'he sentit una mica ben atesa amb algun tema, dius, ai, però al final no he acabat fent mai, eh?
Amb el cotxe per darrere, i resulta que la companyia no m'ho volia arreglar, i vaig tenir molt de problemes, i al final vàrem fer una carta, vaig anar allà, i aquella noia molt agradable, molt bé, em va atendre molt bé, i bueno, superbé, i gràcies a ella m'ho vàrem poder arreglar.
Durant el 2022 van arribar a l'oficina de consum dos models d'estafa, els fraus a usuraris de Vinted i estafes a joves que volien invertir en criptomonedes. També hem de parlar d'un servei social com és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ja que l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el projecte definitiu. Durant les pròximes setmanes, les empreses que vulguin fer l'obra ja es podran presentar al concurs. L'objectiu d'aquest nou local, situat molt a prop de l'Ajuntament, és poder oferir més confidencialitat als ciutadans. Ens porta més detalls l'Aniol Puigvert.
L'oficina actual d'atenció al ciutadà s'ha quedat petita. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot fa uns mesos van adquirir un local al Firal Petit amb la finalitat d'instal·lar-hi aquest servei. Ara ja s'ha aprovat el projecte definitiu per posar en funcionament les atencions el més aviat possible. Això ha comportat treure els plecs perquè les empreses que es vulguin presentar a realitzar l'obra ja s'hi puguin presentar. L'empresa que guanyi el concurs i que, per tant, sigui l'adjudicada per a poder començar la construcció tindrà 4 mesos per executar-la. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Marcar moltes vegades doncs, el fet que la gent ens demana ser atesos presencialment, és a dir, hi ha tota una part de la població doncs, que té l'oportunitat de relacionar-se amb l'Ajuntament a través de la web, a través d'una instància electrònica, però continuen visquent moltes persones en aquesta ciutat que això els hi suposa una dificultat.
Aquesta nova oficina d'atenció al ciutadà és una demanda de la població que feia temps que exigien. Tot i que els olotins tenen l'oportunitat de relacionar-se amb el consistori de forma telemàtica, la gran majoria prefereix fer-ho de forma presencial. El nou local permetrà oferir una major comoditat i confidencialitat.
Que a més els agrada ser atesos personalment i els agrada ser atesos doncs, en un espai privat on es respecti a la seva confidencialitat, a vegades temes doncs, que no tens ganes doncs, que els escolti una persona al teu costat. Això no ho podíem proporcionar en aquests moments en l'Ajuntament. L'oficina se'ns havia quedat molt petita per al nombre de persones que tenem, sobretot tant en l'àrea d'habitatge com en la d'atenció ciutadana.
Es preveu que en els pròxims mesos ja comencin els treballs en aquesta nova oficina d'atenció al ciutadà. Aquest local adquirit per l'Ajuntament és molt gran i permetrà créixer en un futur. Es preveu dur a terme una segona fase un cop ja estigui en funcionament i consolidat. Aquesta nova fase contempla instal·lar-hi altres serveis que actualment es realitzen en altres dependències municipals.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, obrim carpeta política, carpeta d'eleccions municipals del 28 de maig. La candidatura independent Activem Olot es presentarà a les pròximes eleccions municipals. El cap de llista serà el fill de la sabateria Calçats Valdiret, Jordi Rubió. El nou grup aposta per recuperar la policia de barri i impulsar una millora del transport públic i crear borses de voluntaris a la ciutat, informa Guillem Guardiola.
La candidatura independent Activem Olot es presentarà a les pròximes eleccions municipals. La llista l'encapçalarà el fill de la sabateria Calçats Valdiret, Jordi Rubió. El també mestre de primària ha assegurat que la ciutat necessita renovar-se, tot i que ha dit que el nou grup no pretén ser cap alternativa, sinó una nova opció.
Perquè és un moment molt complicat a nivell polític, que els partits tradicionals costa ser creïbles, han perdut la confiança de la gent, i fer una plataforma independent, una plataforma cívica, una plataforma de peu del carrer era necessari per a Olot.
El nou grup aposta per recuperar la policia de barri i millorar el transport públic. Rubió ha dit que impulsaran llançadores del centre de la ciutat a l'Hospital d'Olot i als polígons industrials. També ha proposat crear borses de voluntaris perquè gent jove i gent gran puguin contribuir en la renovació de la ciutat.
En primer de tot, volem recuperar la policia de barri. Els policies que tenien amb entès com era abans. La persona de referència de cada barri per explicar les seves inquietuds, per explicar tots els seus problemes, etc, etc. Per tant, és molt important la policia de barri.
La llista estarà formada per perfils diversos, com l'agent de la policia municipal, Josep Rovira, i l'empresari Jordi Codina. Aquesta és la setena candidatura que s'ha confirmat per als comicis i l'única que és independent.
D'Olot, passem a Maià de Montcal perquè l'administratiu Xavi Casadevall encapçalarà la candidatura de Junts al municipi amb ganes de donar un petit tomb al poble. Serà el substitut de Joan Gainza, que va començar la seva trajectòria política l'any 1995. Casadevall assegura que la feina de l'actual equip de govern ha sigut molt bona. El principal projecte previst és la recuperació de les antigues escoles per ubicar-hi un espai social i d'oci per al poble.
Un grup de persones amb ganes de donar un petit tomb al poble. El candidat de Junts a Maià de Montcal, Xavi Casadevall, ha descrit d'aquesta manera la nova llista que es presentarà a les pròximes eleccions municipals. La candidatura està formada per perfils diversos, des de professors a empresaris, passant pel sector de l'esport i dels serveis. Casadevall ha avançat que el principal projecte que han previst és la recuperació de les antigues escoles per transformar-les en un nou espai social i de trobada.
La primera idea principal és crear un espai de trobada al poble que ara mateix no tenim, que siguin les antigues escoles, adaptar-los a doncs, això, un lloc de trobada des de petits fins a grans, amb un espai doncs, d'oci per poder aprendre alguna cosa, per poder jugar, per poder fer activitats, per fer les festes del poble, bé, una mica un lloc de trobada que ara mai hi ha, sobretot durant l'època de l'hivern no el tenim i crec que ens fa falta.
L'administratiu serà el substitut de Joan Gainza, actual alcalde de Maià de Montcal, que va començar la seva trajectòria política l'any 1995 i la tancarà el pròxim mes de maig. Casadevall també ha destacat altres canvis i reformes que es volen aplicar al poble.
Una mica l'entrada o l'entorn del municipi, donar-li un toc una mica més arreglat o més arreglat del que tenim ara actualment, que està bé, però sí que considerem que es podria millorar la zona de la piscina, del camp de futbol, llavors molt de suport a la gent gran, tenim una part important de gent gran al poble que crec que necessiten potser una mica més de proximitat, de tenir-los més controlats, perquè és un poble que té els seus nuclis disseminats.
El nou candidat ha remarcat el valor de la proximitat i confia a crear un equip de govern amb un vincle molt gran amb els veïns.
I tanquem la carpeta política parlant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha començat el segon judici contra Lluís Guinó i la mesa del Parlament del 2017, després de la recusació de dos magistrats. L'alcalde de Besalú s'enfronta a una pena d'inhabilitació per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. L'alt tribunal català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Van ser condemnats un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun, mentre la copaire Mireia Boia va ser absolta. El TS de Catalunya també considera que els membres de la mesa d'aleshores, Guinó, Simó i Barrufet, van desobeir el Tribunal Constitucional en admetre la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 9 d'octubre per valorar els resultats del referèndum. Aquest acord d'admissió també va ser suspès l'endemà i anul·lat pel TC mesos després. L'advocada de Lluís Guinó és Judit Jané.
Mis clientes fueron condenados a un año y ocho meses de inhabilitación. Fueron condenados por esta sentencia. La ley electoral ya no les permite presentarse a ningún tipo de elecciones, porque además la inhabilitación, como no se hizo ninguna individualización de la pena de absolutamente nadie, y era para cualquier cargo público, elecciones, ámbito autonómico, estatal, europeo, municipal, les afectaba en todo, les ha impedido presentarse a cualquier tipo de elecciones. Pero mire, es que el Tribunal Supremo ha tardado más de 2 años en anular este juicio, lo cual significa que la pena estaría cumplida con creces.
Durant la declaració d'aquest dimarts, Anna Simó ha dit que si haguessin vetat debats haurien contravingut el reglament de la cambra i els principis democràtics de participació política i parlamentària. Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, per la seva banda, han reiterat bàsicament els mateixos arguments que els seus excompanys. Aquest dimecres serà el torn dels testimonis com els lletrats de la cambra i altres membres de la mesa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Prop de 650 alumnes de la Garrotxa participen en el Joc Garrotxa Pro. L'objectiu d'aquesta fira és donar a conèixer l'oferta formativa postobligatòria de la qual disposa la comarca. Durant 2 dies, aquests estudiants visiten les instal·lacions dels diferents centres educatius i es reuneixen amb empreses per tal de resoldre els seus dubtes i inquietuds. Pere Obac.
Molts estudiants es pregunten si els agradarà la feina a la qual volen dedicar-se abans de començar els estudis superiors. Per tal d'apropar el món laboral a aquests alumnes, els instituts de la Garrotxa, juntament amb Garrotxa Pro, Campus Garrotxa i l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, organitzen el Jo Garrotxa Pro, una fira que té per objectiu ajudar els estudiants a conèixer totes les opcions d'estudis postobligatoris que hi ha a la Garrotxa i les demandes laborals que tenen en els sectors professionals de la comarca. Avui, els centres educatius han programat un conjunt de sessions informatives per donar a conèixer les formacions que ofereixen, ho explica l'orientadora del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, Mònica Palau.
Un estudiant que estigui molt interessat, per exemple, o interessada en un estudi que es faci a l'Institut Garrotxa, tindrà l'oportunitat d'anar a visitar les instal·lacions i escoltar una mica doncs, com s'organitza aquell institut i a conèixer aquests estudis. I així passarà amb tots els centres educatius de la ciutat i també de la comarca.
Dins el marc de Jo Garrotxa Pro, ahir a la Sala Turín, prop de 660 estudiants van poder relacionar-se amb diferents sectors econòmics de la comarca. En aquestes sessions, els alumnes poden acostar-se a les empreses que més els interessin i parlar amb els seus responsables per conèixer de primera mà les sortides professionals, quins perfils tenen més demanda i quines són les competències que més busquen les empreses. A la tarda es va fer una xerrada per les famílies titulada Acompanyar els fills i filles en l'aventura de construir el seu projecte de vida i professional, i també es van entrevistar quatre exalumnes que ja havien participat en el programa. Una d'elles és la Maria Aguirre, estudiant del grau mitjà de cures, auxiliars d'infermeria a l'Institut La Garrotxa, que explica que a vegades és important mirar per un mateix.
Jo crec que és això, és hora de ser egoistes i posar-nos a nosaltres primer com a primera opció i de fer realment el que ens agrada, bàsicament, de seguir el nostre camí, d'anar-lo escrivint, dibuixant i mira, si ens equivoquem som a temps d'esborrar-lo i tornar-lo a començar.
El Jo Garrotxa Pro s'imparteix una vegada a l'any, però sempre que sorgeixin dubtes es pot consultar el SOAC per trucada o WhatsApp o a través del seu correu electrònic.
Abans dels esports, moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Una protesta dels opositors del Parc Eòlic Galatea projectat a la Jonquera ha obligat a suspendre un acte informatiu d'Endesa Figueres. La companyia havia organitzat un acte per explicar l'obertura del procés de participació ciutadana per invertir-hi, però els ecologistes, més d'un centenar, s'han congregat a les portes de l'Auditori dels Caputxins, on s'havia de celebrar amb pancartes i crits. Just abans de començar, han entrat a la sala per un lateral i han impedit que se celebrés amb crits en contra de la instal·lació d'aquestes infraestructures. El projecte preveu la instal·lació de 9 aerogeneradors i una potència de més de 49 megawatts amb una inversió de 50 milions d'euros. El comitè d'empresa de l'UGT d'Espot i Porta Iner i la secció intersindical de la Molina ha desconvocat les 3 jornades d'aturades parcials previstes entre el 16 i el 18 de març. Tot i mostrar-se satisfets per haver aconseguit paralitzar el cap de setmana passat, les estacions pallareses i una part de sectors de la Cerdanya han pres la decisió del perjudici que causa la vaga d'altres negocis de la zona i veient l'immobilisme de l'empresa. Tot i això, segons han expressat en un comunicat, volen escoltar les propostes de la companyia i seguir negociant el conveni col·lectiu. I el Departament de Territori ha constatat que la distribució d'efectius de Llevaneu ha estat insuficient durant anys a la vall de Camprodon, tal com venien denunciant els alcaldes. En un comunicat es diu que una única màquina Llevaneu difícilment pot actuar al conjunt de carreteres de la Generalitat i, a més, no tenia opció de recàrrega de sal en cap punt proper de la zona. Per això s'ha anunciat que reforça amb un camió de trabuc auxiliar per complementar les màquines alhora que s'instal·larà una sitja de sal al punt quilomètric número 9 de la C-38. Estarà operativa l'hivern que ve i evitarà haver de desplaçar-se fins al parc de conservació de Bianya per carregar la sal com es feia fins ara.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim carpeta esportiva parlant del triatleta Genís Grau, que truca a la porta dels Jocs Olímpics de París del 2024. El garrotxí va començar les sèries mundials a Abu Dhabi amb mals resultats per culpa d'un refredat. Tot i això, Grau assegura que es troba en un gran estat de forma. La pròxima cita del garrotxí serà a Itàlia el 27 de maig.
En marxa. La temporada de la màxima categoria de triatló, les sèries mundials, ja ha arrencat. Ho va fer fa pocs dies a Abu Dhabi amb la participació de Genís Grau. L'esportista de Castellfollit de la Roca no es va acabar de sentir còmode i va acabar la cursa lluny d'on volia ser.
Anava ben preparat. El que va passar és que just a l'arribar allà de viatge em vaig refredar, vaig estar una mica malalt durant aquella setmana i si en aquestes proves no estàs al 100%, doncs no surten com han de sortir. I bueno, vaig acabar com vaig poder i ja pensant en la següent, que serà d'aquí uns 2 mesos.
Les pròximes cites del calendari per al Garrotxí són a Yokohama el 13 de maig i 2 setmanes més tard a Cagliari. Grau ha decidit no viatjar a Japó per centrar-se en la prova d'Itàlia i entrenar el màxim possible. El Garrotxí buscarà estar entre els 5 millors a les Copes del Món i entre els 20 més ràpids a les sèries mundials. El triatleta admet que és un objectiu exigent, però realista. La gran final d'aquest any tan important per al Garrotxí es disputarà el 23 de setembre a Pontevedra.
Hem d'intentar estar a les Copes del Món, estar entre el top 5 i després a les sèries mundials intentar de sempre estar dintre del top 20. I bueno, fer una bona competició sobretot a Pontevedra i en el test de París, que el test de París allà hi ha una plaça per a Espanya i intentar d'allà si es pot agafar i si no, doncs continuar puntuant el màxim que es pugui dintre del rànquing i allà amb què ens pot sortir.
Grau destaca el nivell que hi ha en les competicions i assegura que es troba en un gran estat de forma i està segur que aconseguirà el bitllet cap als Jocs Olímpics de París.
I també parlarem de futbol femení perquè el femení del Club Futbol Les Preses ha aconseguit revalidar el títol de campiones. És el tercer any consecutiu que les futbolistes dirigides per Jordi Comalat i Jesús Terrones aixequen el títol. Durant la temporada només han perdut un partit a casa contra el Corcó.
El Club Futbol Les Preses torna a estar d'enhorabona. El femení, l'equip més triomfador del club, ha tornat a guanyar la Lliga. Ho ha fet a falta de 3 partits i aquest campionat suposa el tercer consecutiu. De fet, es van proclamar campiones matemàticament en la victòria al camp del Vall del Ter per 0-1 amb gol de Janina Maia al tram final del partit. Aquesta categoria de futbol femení de futbol 7, pensada per als equips que tenen dificultats per poder arribar a formar un equip de futbol 11, any rere any segueix evolucionant. A hores d'ara ja compta amb 6 grups de tot Catalunya i en el grup de les Garrotxines hi ha una 10ena d'equips. El segon entrenador del femení del Club Futbol Les Preses és Jesús Terrones.
A més a més, vull dir que és el tercer any que estem aquí, que estic aquí, i jo crec que cada any és més difícil guanyar la Lliga, cada any és més complicat, cada any al contrari doncs, li venen nenes que bueno, són futbolistes, que els agrada jugar a futbol, i que el futbol cada vegada és més difícil, que jo trobo que és el millor que ens pot passar, no? que hi hagi competitivitat, i que tothom tingui una mica, diguem, opció a jugar a futbol i a jugar bé a futbol.
Les dades no enganyen a ningú. El femení de Les Preses només ha perdut un partit en tota la Lliga i ha aconseguit uns números estel·lars que els hi ha permès aixecar el títol abans d'acabar la temporada. A falta de 2 jornades, el femení del Club Presenc ha aconseguit guanyar 17 partits, empatar-ne un i perdre només un. En total ha marcat 92 gols a favor i només 18 en contra. El primer entrenador del femení del Club Futbol Les Preses és Jordi Comalat.
Han sigut regulars. En tota la Lliga hem perdut un partit, però generalment hem guanyat i per força gols, fora un parell de partits.
El pròxim partit del femení de Les Preses per tancar la temporada serà davant la seva gent, el 26 de març, a 2:15 del matí, contra l'últim classificat, l'Atlètic Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 15 de març de 2023. Recordin que poden ser connectats amb l'actualitat més pròxima a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.